12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12 i gairebé un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbé. El Partit Socialista Català es dispara l'últim baròmetre del seu fet públic avui, coincidint amb l'inici de la campanya electoral per al 12M. Situa els socialistes en una forquilla, tensió d'entre 40 i 47 escons, molt per sobre dels 37 que van aconseguir les eleccions del 2021. En segona posició situa Esquerra amb entre 31 i 37 escons, mentre que dibuixa una forquilla d'entre 28 i 34 per als de Carles Puigdemont. El PP d'Alejandro Fernández creixeria molt, passant a ser quarta força, aconseguint fins a 9 escons. Ara en té 3. I l'extrema dreta de Vox punxaria, passant dels 11 diputats actuals a una forquilla d'entre 5 i 9. L'enquesta situa la CUP per davant dels comuns en un escenari d'entre 4 i 8 diputats. Els de Jéssica Albiach els pronostica entre 3 i 6. Actualment, recordem-ho, en sumen 8. Qui quedaria fora de l'arc parlamentari és Ciutadans, que no aconseguiria cap escó. En canvi, sí que entraria Aliança Catalana, qui l'enquesta dona una forquilla d'entre 0 i 2 diputats. D'aquesta manera, la majoria independentista se situaria en una forquilla d'entre 63 i 81 escons. Així, doncs, podria estar en perill que superés el llindar d'aquest 68 que marca actualment la majoria absoluta. L'estudi es va fer entre l'11 i el 22 d'abril a 1.500 persones. Més qüestions. La decisió de Pedro Sánchez d'aturar-se 5 dies marca el primer debat de campanya dels candidats a la presidència de la Generalitat que han fet conjuntament avui La Vanguardia i RACU. El primer secretari del Partit Socialista, Salvador Illa, ho veu com un acte de sinceritat i fa una crida a replantejar com es fa política avui dia.
Quan es practica una política concebuda com la conquesta del poder al preu que sigui en lloc d'una política de servei públic i sistemàticament es busca no contrastar amb l'adversari sinó la destrucció sistemàtica de l'adversari, crec que és pertinent obrir una reflexió col·lectiva i fixar uns límits a aquesta manera de fer.
Mentre que els partits independentistes diuen que entenen el que està patint el president del govern espanyol perquè ells habitualment viuen els atacs de l'extrema dreta.
Davant d'aquesta circumstància, nosaltres podem empatitzar amb Pedro Sánchez des d'un punt de vista personal, com a marit, com a home, com a pare. Pocs com nosaltres sabem què vol dir això.
L'actuació de la ultradreta no va començar ahir, se li ha de plantar cara sempre, sempre i en qualsevol circumstància.
A veure, aquest és el pa nostre de cada dia. Denúncies per terrorisme, per informar, per protestar, per organitzar-nos. Exili, presó.
PP i Ciutadans, en canvi, opinen que Pedro Sánchez està al·ludint les seves responsabilitats. I en plana municipal, l'Ajuntament de Barcelona limitarà l'horari d'obertura de diversos establiments a l'entorn del carrer Tuset, un dels punts de la ciutat on actualment es concentra més soroll per l'oci nocturn. Els establiments afectats hauran de tancar entre les 10 de la nit i les 7 del matí, les nits de dijous, divendres, dissabte i també les vigílies de festiu davant les nombroses queixes veïnals. En parla la regidora del Partit Socialista, Maria Eugènia.
S'hi troben locals, precisament, d'oci nocturn, com discoteques, però també restaurants, també bars musicals, és a dir, una gran concentració de locals que comporta una afluència de gent i una concentració elevada de gent en l'espai públic. Provoca problemes de convivència, problemes també relacionats amb comportaments incívics i, per tant, doncs, també elevat soroll i desordres en l'espai públic.
Tots aquests afectats tenen 15 dies per presentar al·legacions i el govern municipal preveu que entri en vigor abans de l'estiu. El sistema estarà en proves durant 6 mesos per provar la seva eficàcia. I abans dels esports, un darrer apunt, els Mossos han detingut un home de 48 anys per un robatori amb violència en un tren que feia el trajecte Figueres-Barcelona. Els fets han passat pels vols de 5:45 d'aquest matí al seu pas per Flaçà. El gironès, una de les persones que ha intentat ajudar la víctima, ha resultat ferida lleu per un tall. Uns quants passatgers han pogut retenint l'agressor fins a Girona, on el lladre ha pogut ser detingut. 12 i 5 minuts, plana esportiva. Els germans Àlex i Marc Márquez han estat els pilots més ràpids a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya de MotoGP, que ha començat aquest matí. De fet, 4 catalans han fet els 4 millors temps d'aquesta sessió. En tercera posició ha quedat el català Maverick Viñales i quart ha rodat Aleix Espargaró. Líder mundial, l'espanyol Jorge Martín ha fet el 9è millor temps. Ara els pilots descansen per afrontar a les 3 d'aquesta tarda la segona sessió de lliures al circuit de Jerez. I en bàsquet, partit clau avui pel Barça contra l'Olympiacos per seguir tenint opcions a Europa. L'equip de Grimau perdia aquest dimecres en el primer partit contra els grecs per un ajustat 75-77, perdent així el factor pista. Per tant, la derrota obliga el Barça a guanyar avui i també almenys un partit a la pista de l'equip rival si no vol veure com s'esvaeixen aquestes opcions de ser a la Final Four europea. Un partit que serà al Palau a les 9 d'aquesta nit. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de la una. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Els diumenges a 8:15 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. De cinema amb Víctor Rodrigo.
Gairebé 8 minuts que passen de les 12 del migdia.
Mare de Déu, quina sintonia.
Víctor Rodrigo.
Jo, Trias.
Què tal?
Molt bé. Reivindicant la meva sintonia.
Maca,
Una temporada més.
Sí, sí, sí.
Que ho sàpiga l'audiència. Tu la cantes fora de micro. No passa res. Que passa que has de mantenir el teu paper.
Faré una reflexió, com Pedro Sánchez, respecte a aquesta...
Vols donar-me una carta?
Hi ha una carta per a ti.
Va, prou. Temes d'actualitat?
Hi ha un tema que va sortir ahir, que quan el vaig veure vaig dir demà en parlarem amb en Joan i veuràs que bé ens ho passarem.
Ja ha sortit aquí, ja ha sortit.
Perquè el titular crec que és molt llaminer, però no explica realment el cor de la notícia.
La gravetat de l'assumpte.
Per situar-nos amb tothom, és que el Suprem de Nova York ha desestimat la sentència condemnatòria contra el productor Harvey Weinstein en el judici que es va celebrar a Nova York.
Abans ho dèiem, No confongueu Weinstein amb Epstein.
Exacte, això també.
No és el mateix.
Podrien ser perfectament cosins.
Podrien ser
cosins, les seves proezes.
Cosins germans, de fet.
Exacte. Però no va per aquí. Però el famós productor de Hollywood condemnat per agressió sexual a diverses dones en el judici de Nova York, el tribunal ha desestimat aquest judici perquè el considera que no va ser just. Això no significa que no segueixi a la presó, perquè també està condemnat a 16 anys de presó a Califòrnia una violació, però els seus advocats ja han sortit a proclamar el fet que... No sé si has vist els vídeos dels advocats parlant al Tribunal d'Apel·lacions. És ridícul.
No els he vist,
A més, no poder... És l'escenificació perfecta del sistema judicial nord-americà, perquè a més el Tribunal d'Apel·lacions ho aprova per 4-3, és a dir, no és una qüestió d'unanimitat, però els arguments dels advocats de defensa era el punt aquest de que van intervenir en el judici testimonis de dones que no tenien suposadament res a veure amb el que s'estava jutjant. Però és un argument fal·laç, absolutament, però estrictament en els termes judicials, si es van fer servir... És una pantomima sideral.
És allò
sideral,
que la llei a vegades és inamovible, és inamovible.
Però és una pantomima sideral perquè...
És, és burocràtic,
eh? Ja s'hi ha agafat tota aquesta camama de gent que segueix proclamant que el moviment MeToo és un moviment condemnatori, revisionista, etcètera, etcètera, i que el feminisme s'ha passat tres pobles i bla, 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 quan està més que demostrat, tant a nivell judicial com a nivell periodístic, com a nivell de testimonis, que Harvey Weinstein era un depredador sexual. Llavors, això només és una qüestió tècnica, si volem parlar-ho així, d'un fet molt concret que no desestima totes les coses que ha fet ell. Però què passa? Hollywood, tal com està al pati, després de les vagues, amb el moviment reaccionari que s'està movent als Estats Units, i amb, a les portes d'unes eleccions que per mi són les més importants, pràcticament, evidentment, des del 2016,
no, no, ho són,
amb Trump, però si ens anéssim en darrere, jo crec que des de la guerra civil, per com està depolaritzat el país, respon també a una pulsió completament retrògrada que s'està vivint allà i que ja ha aterrat en el món del cinema. Perquè hi ha gent que està comparant cadires amb pomes, com en el cas, no sé si te'n recordes, de Kevin Spacey.
Sí.
Que es va acabar desestimant, etc etc, però perquè la gent confon el sistema judicial dels Estats Units, que ells tenen la fórmula aquesta de no culpable. Que això no et converteix en innocent. El que et converteix és en una persona que no s'ha demostrat que ets culpable.
Punt.
I ja està. Però si comencem a desestimar els testimonis o les pràctiques que a les persones que van ser enjuiciades, com Spacey o el senyor Weinstein, i les desestimem, estem evadint el problema principal i estem tornant enrere.
No, el problema principal, que tinc dos dubtes. Un d'allà i un d'aquí. Anem cap allà. Cap allà, evidentment, di Hollywood, eh? Arran del que ha passat amb Harvey Weinstein, un pot pensar... No estireu més de la manta, que et tornarà a aparèixer un mito.
Pot ser, perquè les principals impulsores del moviment ja han afirmat que tot això no desestima ni la onada de testimonis, perquè recordem que les xarxes socials es van registrar gairebé 100 milions d'impressions amb el hashtag, de testimonis, no gent que sobre
no.
testimonis,
directes,
etcètera.
Sí.
I el segon punt és que això només és la punta, l'iceberg.
Absolutament. Per això ho dic, no estireu la manta perquè hi ha molt més. Hi ha molt més.
Això segur.
I la segona, vinc cap aquí. Com sabràs, fa mes i poc, ara no li poso data exacta, va sortir tot el cas Bermud.
Sí.
Ha sortit tot el cas Bermud, tots vam posar el crit al cel, i aquí no ha passat res més. I parlàvem de que a Espanya acabaria sortint un mito.
Exacte, que és això que ho hem parlat, en recordes, quan, en el marc del Festival de Sant Sebastià?
Jo pensava que el cas Bermud impulsaria un mito a Espanya.
No, però, per exemple, tenim el dramaturg espanyol que va sortir fa un parell de setmanes... Però és veritat que, tot i que aquests casos són, sobretot, amb el suport d'una investigació periodística...
Deixa-m'ho deixar clar, perquè acabo de reflexionar sobre... No sobre el que he dit, sinó sobre com ho he dit. Que ningú es pensi que estic culpabilitzant la víctima de no parlar, eh?
No, però
sota cap concepte.
No.
Estic dient que jo pensava que el cas Bermud impulsaria una onada que no s'ha donat. És pura sociologia, si voleu dir així.
Clar, el problema està en que el sistema està molt ben fonamentat perquè aquest tipus de persones amb poder a la indústria... Perquè Carlos Bermud no és un peix gros de la indústria espanyola, però és un peix lo suficientment gros com per haver tingut el poder de mantenir això sota una catifa fins que existeix una investigació periodística que replega testimonis, fonamenta i decideix publicar, i un mitjà decideix publicar amb el que això pot suposar.
Tu creus que cauran peixos grossos?
I tant. Però el precedent ja de per si és, si va caure Harvey Weinstein, qualsevol muntanya pot caure. Perquè qui no situï Harvey Weinstein? Harvey Weinstein aconsegueix fins i tot doblegar els Oscars
sí.
perquè una pel·lícula sigui premiada quan no era ni la quarta millor pel·lícula d'un any.
Correcte. Deixa's posar sobre la taula... Clar, no ho dic jo i jo no en sé. Jo només dic el que vaig escoltar, el que s'explica a una obra de teatre, a un monòleg, que és molt real, que el que explica ell, que és en Bob Pop, normalment parteix d'una realitat molt fidedigna i, per tant, jo m'ho crec. Clar, Bob Pop, vaig a veure el seu espectacle l'altre dia, un monòleg, on explica que, entre altres coses, Santiago Segura, a la pel·lícula Torrente 2, fa un càsting a aproximadament una trentena de noies, si no m'equivoco, on els hi demana que ensenyin els pits. I els hi demana perquè, en teoria, hi ha una escena a la pel·lícula on això ha de passar, i en principi, perquè no se sentin incòmodes, etcètera, etcètera, ho demana. Què passa? Aquella escena no apareix a la pel·lícula. I el que s'atreveix a fer Santiago Segura respecte a això és publicar una edició deluxe en DVD de Torrente 2, on al final de la pel·lícula, sense el permís de ningú, hi apareixen aquests càstings. Per tant, aquesta trentena de noies aproximadament ensenyen els pits. I això no ho sabia. No tenia ni idea. I em sembla molt greu com perquè no se n'hagi parlat, per exemple. Quan et parlo de tòtems, et parlo d'aquest tipus de tòtems.
Sí.
Aquest tipus de tòtems estan per caure?
Sí.
Hòstia, hem generat un debat bèstia,
Sí, i et diré el punt que s'ha de combatre, que són tots aquests reticents a que es posin aquests temes sobre la taula, encara que faci 5, 10, 15, 20, 30 anys que van succeir, perquè això repercuteix una pràctica que es va enquistar, que era completament normativa, i que moltíssimes actrius, productores, guionistes, operàries de càmera, més igual, maquilladores, perruqueres, tot el que tu et vulguis imaginar, van haver de suportar i han hagut de construir les seves carreres a partir d'això. Llavors, molta d'aquesta gent ha triomfat perquè se li podia permetre això. Llavors, no és una qüestió de revisionisme, perquè el revisionisme és voler readaptar la història al teu parer
i fer-ne
una valoració pròpia. No, això són fets.
La qüestió de justícia, punt.
Perquè, a l'igual que quan passa a Hollywood, com l'Anne Hathaway aquesta setmana ha denunciat que en un càsting on ella va anar amb 21 anys, la van obligar a basar-se amb 10 tios, un darrere l'altre, per practicar un suposat petó, que hi ha a la pel·lícula, que ja em diràs tu com es practica un petó, quan tu el que vols és... No, era per veure la química, la naturalitat. Sí. Si tu vas practicant una darrere l'altra, dubto jo molt que la naturalitat i la química surti aquí com et doni la gana.
Sí.
Doncs si ho denunciem al punt de Hollywood i ens posem les mans al cap pels nostres ídols, aquí hi ha una indústria relativament molt més petita on això s'ha normalitzat. Però si anem sumant els punts de la indústria cinematogràfica, parlem d'Occident, perquè si ens anéssim a Orient potser ens arrencaríem la pell a tires, ja només per les societats com, per exemple, la japonesa, que ja és un escàndol, però Roman Polanski estrena pel·lícula. Avui. Una pel·lícula que és una vergonya absolutíssima que algú li ha permès fer acudits masclistes, xenòfobs, edatistes, sexualitzar dones, perquè ell considera que és un discurs disruptiu.
No, llavors, no suporta ja de sèrie.
La qüestió aquesta de seguir mantenint i fent força perquè aquesta mena de casos no acabin només parlant-se des d'un escenari en un teatre amb una personalitat tan forta com és el Bob Pop, i puguin arribar, per exemple, als diaris es puguin publicar reportatges, es puguin entrevistar, o fins i tot es puguin celebrar judicis, s'ha de seguir apretant això i no quedar-te amb un titular tendenciós com la situació de Harvey Weinstein. Perquè el titular realment és aquest, el de Harvey Weinstein.
Sí,
hi ha un tribunal que desestima i considera tal. Però no és el cor del fet, ni tampoc de tota la notícia, ni tampoc el gran reportatge que va fer el Washington Post, que s'ha fet pel·lícula, que és la de She-Set, de l'any passat, i no ha tingut la repercussió que mereix. Llavors, aquests suposats canvis de paradigma i d'època i el wokisme que s'han inventat la gent que vivim en les arts escèniques, si volem parlar-ho així, també audiovisuals, no és veritat perquè encara no s'ha consolidat. Només han sortit puntes d'iceberg i hem dit, ostres, hi havia un iceberg sota l'oceà i hem estat molt tranquil·lets.
Si això passa, no?
Llavors, el problema és encara més seguir apretant. Perquè, si no, al final titular serà no, Woody Allen no culpable, Kevin Spacey no culpable, Harvey Weinstein li ha anul·lat el judici perquè no va ser jutge, perquè no sé què. Home, no, o sigui, no estem, deixem aquesta fal·làcia absoluta i aquest argument cunyat de tertulià de mirar el dit i anar a la lluna, que l'acabo de fer servir, però després ja em castigaré jo sol.
Estic a tu un tret al peu, eh?
No ens quedem en això, sinó quedem-nos en els centenars de testimonis d'actrius d'altíssim nivell, guanyadores d'Òscar, que han construït la seva carrera amb aquests precedents. Doncs imagina't en mercats més petits com el nostre.
Víctor, Joan, no ens fem trampes al solitari.
Ai, quines ganes tinc de ser tertulià, eh?
Me les sé totes.
T'ho passaria molt bé.
A mi m'agradaria, eh? No pararia d'usar...
Tota l'estona.
Sí.
Posem els punts sobre les i.
No posem portes al camp.
És horrible, aquesta. És horrible.
En fi, que no miris...
Va,
que et vull treure un somriure.
Som-hi.
He passat per tres pel·lícules diferents,
amigo,
en 15 segons.
Amigo, és que el maestro sap, eh? On del maestro?
Wow!
Clasicazo donde los haya, eh?
Això és western, eh?
No.
No, eh? No és el primer que he pensat, eh?
Vale, si espero.
M'ha portat després cap al western. Em pots posar des del principi?
Radio Fórmula amb Joan Trias.
Ara. Aquí he pensat, esta zona de Romanos. És per jugar amb el públic, eh?
La tiança.
Aquí encara he pensat és una de Romans. Aquí he pensat és un western.
Perquè tot vas quedant amb els sons.
Clar,
com si fossin un tràiler.
Sí.
No funciona així.
I aquí he pensat Lawrence Arabia i amb la d'Esportats.
Ja la vaig portar. Lawrence Arabia se sap el segon 3. No, eh?
No.
Ai, que feliç soc. Anem a les estrenes més destacades de la setmana.
Anem a les estrenes.
A la ràdio fórmula de la banda sonora.
Sisplau, va.
¿Tú crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis.
¿Y qué es? Tashi Duncan está a otro nivel. Hoy has estado increíble.
La pel·lícula que podria dirigir Carlos Alcaraz, però... No en aquest cas, i és que la dirigeix Luca Guadagnino, el director italià que va ser tan aplaudit pel seu Call Me By Your Name i després va fer coses tan estranyes com Suspiria, el qual vaig malair moltíssim el dia de la seva estrena al Festival de Sitges, perquè vaig haver d'estar 25 minuts mirant el terra de la por que em feia. La qüestió és que Guadagnino agafa un registre estranyíssim, però molt funcional. T'ho explico. És la seva pel·lícula més pop i segurament és una de les més mainstream que veurem les pròximes setmanes a la gran pantalla.
Tot perquè... i ser la seva més pop, eh?
Sí, però en el punt... Com t'ho diria? Hi ha un guió darrere que no acaba d'entendre ni mateix, segurament.
Sí.
Quin és el guió? Zendaya, Josh O'Connor, qui no el situï el príncep Carles a The Crown, i Mike Feist, qui no el situï West Side Story a l'amic que sempre acaba morint. Aquests tres personatges són tres jugadors de tenis, Zendaya, evidentment, circuit femení, els altres dos masculins, que fan una espècie de triangle amorós en els inicis de la seva carrera. Zendaya se suposa que és una tenista que serà de moltíssim èxit, que és boníssima, ultracompetidora, una perla absoluta del circuit, es lesiona i adeu a la seva carrera.
Vaja.
Llavors, a partir d'aquesta pseudo-rancúnia que se li queda dins i del triangle amorós s'aprofita d'un d'ells, entre cometes, llavors acaba sent com la seva entrenadora barra manager barra parella.
Val.
Llavors, a partir d'aquesta construcció, Guadagnino ens presenta, suposadament, una història sobre el poder, sobre les relacions tòxiques, sobre aquest tipus de gent que no acaba complint els seus somnis i trepitja els colls dels demés per intentar que a través d'ells es compleixin els seus propis. Tota aquesta amalgama, que semblaria com una història com molt filosòfica, per res del món és més la història de paisatge, perquè tu el que vas veient és el triangle amorós entre aquests tres en un videoclip absolut. I tu diries, ostres, això és dolent.
Sí, ja, a priori
però
sí.
Funciona.
Ah.
Aquesta és la màgia que crec que ha aconseguit Guadagnino, perquè és una història molt irregular, un guió irregular, però amb els tres personatges, i evidentment amb Zendaya pel mig, com a gran protagonista, i tota una banda sonora que semblaria com... Te'n recordes Promising Young Woman? Que anaven sonant cançons de Paris Hilton,
sí.
Cançons pop...
Sí.
Doncs amb aquesta fórmula, que semblaria més vídeos de TikTok, tot plegat, que semblaria una macedònia de no-res, funciona. Llavors, aquella gent que vulgui anar a veure un producte original però no trencar-se massa el cap i viure una mica un espectacle àgil, Challengers és la seva pel·lícula.
Està molt bé. Segona?
Som-hi amb la segona.
Bon dia.
No, ets...
Ai, amor, va.
Però aquella silueta abandonada no era un buit. Al revés. Era biologia. Adéu.
O sigui, tinc tantes ganes de veure aquesta
pel·lícula.
Segurament
és la millor pel·lícula catalana de l'any.
Sí, eh?
I jo podria arribar a apostar que la millor espanyola.
Va Gaudí, va Gaudí.
I et diré per què. És Mamífera, la nova pel·lícula de la Liliana Torres, que és la seva segona pel·lícula, tot i que la primera no acaba de tenir com molt recorregut en distribució. El principal ingredient és que jo, i segurament tu també, Joan, admiro, estimo i reverencio els dos actors principals.
Per això precisament he dit, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
Que és Maria Rodríguez Soto i Enrique Auqué.
Sí.
La segona qüestió, per mi, és tota aquella gent, sobretot els crítics, sobretot els homes crítics, que van estar donant la turra durant dos anys, 2023-2022, intentant argumentar que ja n'hi havia prou de pel·lícules sobre maternitat, provenents de l'estat espanyol i també d'aquí Catalunya. Aquesta pel·lícula demostra que no és que no hi hagi prou, és que encara hi ha més històries per explicar, de manera més original i de manera més meravellosa. Per què? Perquè la Maria Rodríguez Soto, que ja ens va enlluernar amb els dies que vindran, és una noia que, amb la seva parella, l'Enric Auqué, descobreixen que tindran un fill. És un fill no esperat. Llavors, ella, que no tenia això en els seus plans, comença a intentar viure sota la pressió social de les seves amigues, que totes tenen fills o filles, que totes elles tenen com aquesta idea de maternitat, ella intentar redescobrir si realment té la passió, la intenció per tenir-lo, i amb com modifica això la seva relació amb la seva parella. Llavors, a part de l'Auqué i de la Rodríguez Soto, entre la Ruth Llopis, la Mireia Xalà, que reapareix en una pel·lícula que és boníssima.
Clar, clar, jo no coneixia aquests noms, però
Mireia Larcón,
compta Xalà,
Anna Bertran o l'Anne Perelló, clar, és un repartiment tot de dones. I és un guió, Joan, de veritat, que entre et fa riure i plorar a parts iguals. I jo crec que Maria Rodríguez Soto, del Goya no baixa. I aquesta és la meva aposta.
Compte,
Del Goya no baixa.
I Auqué...
L'Auqué hauria d'estar sempre nominat.
Que el podria revalidar.
L'Auqué, si fa un anunci, el Goya. Enric, t'admiro.
Ric. L'has vist el dia dels Batussi?
No. Me'n recomanes?
Per ell sí.
Vale.
És el que fa aquest tio sobre l'escenari.
Vale.
És una barbaritat de 4 hores,
Tu creus que hi hagi una notícia al diari?
4 hores de...
Ja ho faria bé.
D'Auqué, que és una...
punyetera barbaritat, 4 hores de Guillem Balart, que també al món del teatre l'admiro moltíssim, i tota la resta de la companyia que ho fa brutal, però vaja, veure-la que treballa en directe...
És una barbaritat, no?
Sí. Sí.
És que jo de veritat... Que,
sí, jo vaig entrar a veure el teatre, perdona, jo vaig entrar al teatre pensant, hòstia, és que l'UQ del cinema flipa molt, no? No sé què em trobaré ara. I vaig sortir del teatre pensant, és que ara entenc perquè l'UQ és qui és el cinema.
Canvia molt el seu registre en el sentit de la forma en la que actua, és a dir, és...
Seu que en essència.
Vale.
És seu que en essència. Anem a l'efemèride?
Per favor. Aquesta música tenebrosa celebrem avui, literalment avui, 26 d'abril, el 70è aniversari de la que es considerava per molts. Per mi, potser
espera, no. Espera.
Ja m'estàs xafant?
Sí. Sanahuja. Espera't, Rafa Sanahuja, que està aquí davant i no m'està escoltant. Vine.
Amb aquesta música tenebrosa entrarà...
Entrarà Rafa Sanahuja, sí.
Vale.
Espera't, eh? No, entra quan vulguis, eh? Ah, seu. Val.
Ràdio en directe.
Anem a parlar d'una cosa que t'agradarà tant.
A veure, un collo.
Estàs escoltant, no?, la banda sonora.
Sí.
Ara ja pots continuar.
Sí?
Sí, perquè ens posem molt culturetes.
70 anys de l'estrena literal, el 26 d'abril.
70 anys.
Sí.
Los Siete Samurais, de Akira Kurosawa.
Kurosawa, sí, senyor.
Considerada per molts la millor pel·lícula d'aventures de la història
del cinema, eh?
Sí, però sí. Va haver-hi un senyor nord-americà que es diu Steven Spielberg que va decidir passar-li la mà per la cara.
I punt.
No passa res.
Bueno,
què n'has de dir del cinema d'Akira Kurosawa? Que sé que...
No, jo el cinema...
Ets un gran detractor?
Jo, no, el que va, ni detractor ni res. El que sí que sé és que és el referent de pràcticament totes les històries d'aventures. No només d'aventures, sinó que la ciència-ficció, com per exemple Star Wars, no?
En certa part sí, perquè, per exemple, Los Siete Magníficos és un reboot literal de Los Siete Samurais.
Sí.
El que passa que Kurosawa té aquesta capacitat fins i tot de traslladar el cinema a versions noves, per exemple, Shakespeare, que després li acaben copiant molts altres, i en canvi, històries pròpies basades en l'imaginari japonès, molts cineastes nord-americans, sobretot de la New Age americana, anys 70, Scorsese, Spielberg, Cassavetes, Lucas, tota aquesta gent el copia perquè ell és el primer que trasllada la narrativa pràcticament 30-40 amb la violència. Perquè el Hollywood de principis de segle, doncs ja sabem que el Cody Hayes malament.
Tarantino, influenciat per...
Però Tarantino s'influencia tot l'imaginari japonès,
sí.
Però sí que el punt que ell li trasllada la violència japonesa a partir de fins i tot gent com Scorsese, com la trasllada al cinema nord-americà. Llavors Tarantino fa com un remix i després se'n va als orígens més violentorros, anys 80, que és més l'action.
Em deia en Guillem, també micròfon tancat, que Bichos, de Pixar, també està inspirada en...
Jo a vegades no sé si parles amb ironia o...
No. Jo però... no tenia ni idea, eh? No tenia ni idea. Mira,
però... Sí, el punt aquell sí. Sí.
Val.
O sigui, hi ha com una referència.
Alta al circ.
Hi ha una referència.
És veritat. L'altre és la reinterpretació comunista que fan. És veritat, eh? Sí, això és els flipats revisionistes marxistes. Val, diuen que Bichos és una pel·li comunista.
Rafa, tu saps que...
Ah, perdona, un petit comentari. Jo sempre, a casa, sempre els he dit molt als meus fills que s'ha de valorar... Perquè, clar, saps què passa? Que jo intento traslladar a casa el cinema que a mi m'ha frapat, no? El cinema dels 80 i els 90. I, tot i que compren molt, i em sorprèn, n'hi ha de vegades, per exemple, Superman. Mm-hmm. Es vaig intentar vendre Superman, la de Richard Donner, la bona de Superman. Amb Christopher Reeve i Gene Hackman,
Lex
Luthor. Però miraven com dient, però si no està passant res.
No passa
res a la pel·lícula. Ah, no,
sí,
no.
Sí, sí, sí,
val?
Sí.
Perquè és un ritme molt diferent al que ara estan acostumats. Però sempre els dic, nois, s'ha de valorar molt les persones que han fet algo per primera vegada.
Exacte.
No? És a dir, aquest punt de... No d'innovar, sinó d'atrevir-se a fer algo diferent. Uh-huh. Que darrerament també passa, eh? O sigui, sempre hi ha un punt d'innovació. Darrerament crec que és més en la part tècnica, moltes vegades, sí. Però en la part... Diguem...
I els inputs, els inputs visuals. Els inputs visuals. Estàs acostumat a un Marvel, però no diu res.
L'altre dia estàvem flipant tots perquè feia, no sé si eren 30 anys de Matrix.
Sí,
I es va fer...
Despertar-la, em sembla. 25, perdó.
25. I també fa 25 anys que ho estava veient ara. Està programat en alguns cinemes per tornar a exhibir de l'amenaça fantasma.
Sí.
25 anys de l'amenaça fantasma, que de cop m'he sentit molt... Ja em sento major cada dia.
Jo la tenia.
Però ara una mica
molt
més.
Gran. Escolta'm, Rafa, sí. Com saps, cada setmana...
Hi ha un repte, no?
Sí,
hi ha una
Víctor
cosa...
Rodrigo em porta el que no miris, que és una...
I no mai ho encertes,
per cert. Banda sonora. Les darreres...
Mai.
Les darreres, ni una. Però està clar... Porta Kurosawas, eh? Jo, per aquesta banda sonora, he passat per tres camins.
A veure.
Jo aquí he pensat és una de Romanos.
Sí, sona bíblic o romà.
Sona bíblic o romà, no?
Sí.
Aquí he pensat Calla, que és un western.
Rei de rei, és una cosa així.
Ai, no t'estàs allunyant, eh?
Los 10 mandamientos.
Molt bé!
Molt bé! Molt bé.
Acabo de veure Charlton Heston
baixant
les aguas.
Ara. Però...
La pel·lícula que és?
Peliculot.
La pel·lícula preferida, que això sempre està bé dir-ho a les festes, de Boris Izaguirre.
De Boris Izaguirre?
Literal.
Pensava que anaves a dir Pedro Sánchez, tampoc se m'ha anat massa.
Exacte. Mira, amb ajuda o sense, però l'he dit jo. Per tant,
però tu has gastat tots els comodines, t'ha faltat trucar al Charlton Heston.
Jo t'he dit una de romans, m'has dit que no.
On estan els romans?
No hi ha romans.
Bueno, però ja existien.
On estan els romans? Tu quina pel·li has vist de los 10 mandamientos?
Existien. Hi ha romans, hi ha egipcis.
Són extraterrestres o què?
Hi ha egipcis i israelites.
La reinterpretació...
Però existien.
De gust pensant o què?
Ni eren o no hi eren.
La clau ha estat bíblic, que ho he dit jo, per cert.
Exacte. Per això ho dic. Sí. La clau ha estat aquesta.
Mira, va la mirar aquest cap de setmana.
Punto 1.
És molt guapa.
La tornaré a mirar aquest cap.
Sap greu que te'n vagi sense riure avui.
Bueno, mira.
Avui vaig al cine.
Al final, perquè no hi t'has...
Què vas a veure?
Civil War. Tinc unes ganes.
Tu l'has vista?
Mira, el José em diu que... Sí. Brutal, eh?
Tu l'has vista?
L'has vist, José?
També l'has vista?
Una brutalitat.
L'heu vist a tothom.
Bueno, el José, com sempre, amb el seu gran amic...
Amb
el seu ímpetu, diu... Bueno, està bé.
Amb moderació.
Però si ell diu que està bé, això significa...
Jo he llegit... Saps què em passa amb aquestes pel·lícules? És que ja em començo a emprenyar. Ara. Aniré aquesta nit i ja començo a emprenyar ara.
Per què?
Sí, sóc un ser bastant emprenyat.
És el crític de Ratatouille.
Sí.
Tonego. Aquest estudi hauria de tenir forma d'ataúd.
Perquè he vist massa... perquè he llegit massa crítiques...
Positives.
Brutalíssimes. Una cosa és positives. L'altra és que la deixem pels núvols i ja sé que m'esperaré jo i no vull esperar-me.
Llegeix-te la del Javier Ocaña al País.
Pensava que em diries la de...
No, el Carlitos no. Carlitos no, entén res ja.
Abans que acabi temporada, Rafa, hem dit que faríem un...
Una quedada?
No, un cara a cara en aquesta secció. Víctor Rodrigo.
Sí. Carlos
Boyer. No cara cara.
Carlos Boyer.
Carlos Boyer.
És que no és un cara a cara, perquè jo no puc fer un cara a cara amb algú
cara cara.
Que té habitació al Palace del Cala de Canes, m'entens?
No seria un cara a cara. Seria un... Seria un esquarterament sense pietat.
Sí, destrossaria, eh?
Sense pietat.
En fi.
Seria una pel·lícula de Tarantino.
Rodrigo. Recomano que llegiu el seu llibre.
Una cosa...
Tindreu millor...
Perdona.
Hem d'anar a la tele.
Parlant de... Sí, sí, ara parlem de tele. Però parlant de coses que tornen, l'altre dia als cinemes de l'Esplau, els Kinépolis de l'Esplau, van fer una marató tot el cap de setmana de Harry Potter. Tot el cap de setmana.
Si no hagués hagut de treballar, i era jo allà.
Però és que hi havia un punt que començava dissabte a la nit...
No, eren 24 hores.
I acabava
a les 11 del matí de diumenge.
Riu-te tu de la Filmoteca de Catalunya.
No, jo pensava en la gent que té la vejiga ja tocada, saps què vull dir?
Ai.
Ja en parons.
Va, escolta'm. Rodrigo, gràcies.
Bueno, sempre us mengeu el meu temps. Vols que et digui?
39 minuts parlant de cinema, eh?
35.
35.
Los 10 mandamientos.
Anem a publicitat, parlem de... Que content estic avui.
Vagi bé.
Anem a publicitat, parlem de teatre, va.
De teatre no, de tele.
Ràdio Estel. Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Vinga, va.
3 minuts i arribem a 3 quarts d'una del migdia. Estic rient. Què et queixes, David?
Home, és que m'heu deixat, res, ja, 18
David Vidal,
minuts.
David Vidal, què tal?
Vidal, què tal? Molt bé.
Escolta'm, no sé si ha vingut David Vidal o Marc Andreu, també t'ho dic, eh?
Per què?
Ja estem, amb els minuts.
No, home, però avui tinc... Home, ja m'heu fet venir una mica més tard, i a sobre de venir més tard,
fatal.
Ja tinc el temps limitat.
Fatal.
Així que, abans de res,
què?
Saps qui em va escriure ahir?
Ah?
Em va escriure una persona de la que vam estar parlant l'últim dia, que va fer una de les entrevistes més esperades de la televisió, que és la nostra amiga, la Sílvia...
Abril?
No, la Sílvia Caballol. A mi em va escriure la Sílvia Caballol ahir. Després d'un any...
Moment, eh? Treu música.
Epa! No, a veure, tinc el titular. Ahir em va escriure Sílvia Caballol.
Tenim titular?
Em va escriure... em va dir... Doncs em diria... dues frases en les que em deia que ja havia decidit fer una entrevista jo, gràcies a Déu, per aquesta informació, perquè me n'he donat. I em va preguntar com estava i em va desitjar molta sort i un preu molt fort i aquestes coses que es fan. Però, bueno, em va sorprendre. Jo crec que això ja és informació meva.
Entrevistes ha fet aquella i punt, eh?
Sí, però en aquella entrevista, no sé si la vas escoltar amb el Ricard Ostrell en el col·lapse, ella va dir que la seva intenció o el que li passava pel cap era fer una entrevista d'àmbit autonòmic, nacional, com li vulguem dir, una entrevista a nivell estatal i una entrevista per mitjans internacionals. Aquesta era la seva intenció. Jo crec que
la
Sílvia té una història del pájaro espino que li pot interessar a molta gent, no? Jo no l'he vist mai, aquesta sèrie, però és com tothom treu aquesta referència. És una història que pot interessar. Llavors, jo crec que a mi em va escriure del pal... Hosti, ja hem fet la d'aquí, de Catalunya, ha tingut el seu ressò, però ja s'ha acabat, ja ningú ha parlat d'aquesta entrevista. Ara potser està pensant en fer la d'àmbit estatal i està picant una miqueta vells contactes amb mi, amb altra gent que ho hagués escrit, també.
Vols dir que...
A vosaltres ja no us toca, perquè sou com d'àmbit català, ja l'ha fet.
Perdona. Nosaltres ens toca internacional, que fem ràdio per Catalunya i Andorra.
Ah,
Pues mira, potser li interessa el mercat andorrà, la Sílvia.
Què?
Potser
ella... Te l'he tirat bé, aquesta?
Sí, sí, està molt ben tirada. Molt ben tirada, però comencem amb el semàfor.
Va, anem amb el semàfor.
Cada cop el temps se m'està escurçant més. Però avui vull dedicar el semàfor, el vermell, el desastre absolut que ha sigut Factor X.
Ui, sí.
No sé si em vau parlar la setmana passada amb el Marc. De fet, avui pensava, i potser ja no vam parlar, perquè es va estrenar la setmana passada.
El Marc, i quan marxa ja no...
Ja no, parleu d'ell.
No retinc.
Parleu bàsicament d'ell, del que està fent, d'aquestes coses. Sí, però
saps que està fent fang a TV3,
al club? Mira, no me n'havia enterat.
No, eh?
No ho sabia.
D'última hora, eh?
No m'havia arribat, mira, aquesta informació. Però punxada absoluta de Factor X, que aquesta setmana es tornava a emetre, ja la van canviar de dia, directament la van passar el dimarts, a Catalunya va fer un 4,4% de share, que és un desastre absolut, a Espanya un 7,7%, que tampoc és gran cosa, i jo crec que el principal error, el principal motiu per el que no funciona, és un tema que també hi han parlat diverses vegades, no? Els talent shows, estem supersaturats de talent shows, en tenim molts actualment en antena, n'hem vist molts, la gent ja o li aportes un component diferent en la mecànica, com jo que sé, com a la voz, que hi ha l'element que la gent gira, vull dir que ja ho hem vist molt, però ja és com, necessitem alguna cosa més perquè un talent show funcioni a Espanya, o perquè hi ha un jurat que dius, ostres, quin jurat més excepcional, més bo, quin ganxo, però en aquest cas tenim a Willy Bárcenas, a Vanessa Martín, a Bran Mateo. Hi ha una noia, la Lali Expósito, que és una cantant argentina de reggaeton, que és un jurat sense carisma, que no té cap ganxo, i que fa que aquest programa estigui... que no sé què faran amb ell, perquè acaba de començar. És una de les grans apostes de Telecinco d'aquesta temporada.
Pues ha de ser gran aposta.
Però no sé com ho soluciones, perquè de cop i volta un talent d'aquests, que segurament ja tens molts capítols gravats, i que t'està fent un 7,7, o sigui, o el canceles a mig fer, o no sé, o fas una final amb 25 concursants, no ho sé.
Sí, clar, clar.
Jo, però per això, us he portat un tall que vull que pugeu al volum de casa vostra, perquè escolteu una noia que jo crec que dius, ostres, el programa és un desastre, però escoltar veus així en un programa que vaig pensar, només té 18 anys aquesta noia i canta millor que tot el conjunt d'Eufòria d'aquesta temporada.
Ja hi som.
Ja hi som, l'havia de dir, però és que em va impactar, perquè aquest programa no m'agrada gens.
Poc
però
has sentit els cantants d'Eufòria.
Bueno, després en parlem, que també portem notícies d'Eufòria.
Val.
Escoltem a la Coral Vicenti, que és el nom d'aquesta noia de Càdiz de 18 anys, que jo crec que retengueu aquest nom perquè ens sentirem molt a parlar. Potser no aquest any, però d'aquí un temps ens sentirem a parlar.
Callo, senyor Vidal.
No, pots parlar.
Em trau el que he dit.
I què?
I callo, que és una bauarra.
És una bauarra. I és que quan la veus, i a més, sí, guanya molt quan la veus en directe, perquè és com una... És una nena,
és una nena, clar,
de 18 anys. Clar, clar. I vaig pensar, aquesta noia arriba a passar amb el millor OT, i dius, has escollit fatal el lloc on t'has presentat, perquè aquest programa no el veurà ningú, desgraciadament, i tens molt de talent, i ets molt jove, i tens molt recorregut per davant... Ostres, aquesta noia ho té, ho hagués rebentat bastant, i ara aquí pues, l'haurem escoltat aquí a Radio Estel, que li hem donat aquests segons, però no ha arribat a gaire gent, així que, res, Factor X, un desastre, però aquesta noia, recordeu el nom, perquè segur que la tornarem a escoltar d'aquí un temps.
Per cert, no, tira, ho guardo el comentari.
No, ara m'has deixat en la intriga.
No,
els nostres oients també ho volen saber. Per cert, felicitats per aquestes dades de l'EGM, Joan,
Gràcies.
Que me n'alegro molt. Ja ho vam dir l'altre dia que vaig venir aquí, la gent, que els li pregunten quina ràdio escolten, que ho tinguin clar.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ara, doncs sempre. Ja està.
No, deixa'm dir, mira, que anava a dir que ho diu el que estàvem escoltant. Que és els talent shows, que comencin a cantar, actuar, el que facin, i ho facin bé,
sí.
I la...
el so d'ambient de gent.
Ja.
Jo miro la tele per veure aquella actuació.
I no per escoltar
no
la
per
gent
escoltar
de fons.
La Mari Carmen. L'opinió de la Mari Carmen.
Clar, muy bien, que bien canta. Sí. Que sí, aquests comentaris que no t'aporten res.
Que
sí,
a punt de llorar.
Sí, bueno, però tu, Joan, llorar. Perquè ets una persona basada en el món de la cultura i només amb la cultura en tens prou, però has de pensar que hi ha molta gent a casa seva que aquest component emotiu dels talents...
Necessiten
donen,
empatitzar
no,
amb algú.
Sí, han d'estar constantment amb inputs perquè si no se'n van. Se'n van.
Anem al groc.
És així la tele. Anem al groc i anem a la que és ara com la nova persona santificada de Catalunya, que és Aitana Bonmatí,
sí.
A la que el programa Sense Ficció li dedica acaba aquest dimarts un programa, un documental, que dius, bueno, va, un documental d'Aitana Bonmatí. Ara, el dia de Sant Jordi és el dia per fer un documental d'Aitana Bonmatí quan estem sobresaturats d'informació futbolística, quan el dia abans havíem tingut l'Acadèmia, al final de l'Acadèmia, una sèrie sobre el futbol,
sí.
Després es va emetre el documental sobre el Bojan Krkić, o no sé com es pronuncia el seu cognom. El dia de Sant Jordi, que és un dia que la gent ja de per si veu molt TV3, que dius, ostres, és un dia que fem cultura a casa nostra... Uf, un documental d'Aitana Bonmatí, no hi ha un altre dia? A part d'això, que dius...
Saps què vaig pensar? Jo vaig veure que el feien, també. Sí. No l'he vist, el documental, i segurament que està molt ben fet. Mm. Però vaig pensar el mateix, i a més, em fotrem un jardí mago.
Sí, bé.
Vaig pensar, hòstia, què passa això el dia de Sant Jordi, i a més ningú en diu res, perquè clar, com que és futbol femení,
clar.
No es pot dir.
Clar, hi ha aquesta cosa. Hi ha aquesta
cosa, hi ha una mica d'això?
Sí, hi ha molt d'això, de que el futbol femení, d'alguna forma, aquelles persones que podem tenir unes idees determinades, amb el que creiem que s'ha d'empoderar o s'ha de donar més veu a les coses relacionades amb les dones, perquè moltes vegades se les ha vetat, o no vetat, sinó no ha donat el suficient protagonisme en diferents esferes. Ostres, dius, clar, sap greu criticar-ho, però possiblement no era el dia per emetre aquest documental.
Sí.
Per altra banda, nivell documental va funcionar molt bé, va fer un 19,6% a Catalunya.
Déu-n'hi-do.
Ara, un documental de l'Aitana Bonmatí, a mi certament el vaig veure. Aitana Bonmatí tampoc té una carrera tan llarga com per fer-li un documental. Potser sí, va funcionar, vull dir que hi havia un interès. Ara, ella, carisma, tampoc és que en tingui molt. La seva vida tampoc és que hagin passat gaires coses. No, però és igual que si fas un documental de Messi. O sigui, entenc que a Messi li pots fer un documental per tot el que ha suposat i perquè la seva carrera és una bestialitat, el que ha significat aquest home. Però a nivell de carisma d'ell com a entrevistat, doncs no...
No donarà grans titulars.
No és Gerard Piqué, que ens pot caure fatal, però dius, és un tio amb carisma. Doncs sí, el té. Aitana Bonmatí, sincerament, a mi és una persona que interessar-me no m'interessa molt. Potser és perquè jo no entenc de futbol i aquesta noia té una projecció, un talent futbolístic que només per això
segur. Hi ha
tant miralles. El més interessant, o el que s'ha destacat més d'aquesta entrevista, més enllà d'una trobada amb Pep Guardiola, és el tall que us porto a continuació, en el que ella parla, bueno, una gran aventura de la seva vida, una gran reivindicació, que és el que els seus pares van invertir els cognoms perquè ella es digués Aitana Bonmatí, portés el cognom de la seva mare. Escoltem el tall.
Hola, Bonmatí.
Hola. Que graciosa, eh?
Hi ha una anècdota sobre el meu cognom. Algú la sap?
Va ser idea seva, perquè ja ho tenia clar des de la seva adolescència.
Que quan fora gran i tingués un fill o una filla, portaria el seu cognom per diverses situacions que s'havia trobat a la vida, masclistes.
Em vaig dir, mai un home em passarà pel davant pel sol fet de ser home.
Ta mare estava embarassada de tu.
De 8.
Va anar un dia a la dona i va plantejar aquest tema.
Fer la proposta de llei.
Qui té més carisma és el pare, eh?
El pare, sí, no? Tant un com l'altre. Tant el pare com la mare jo crec que eren els grans personatges del documental.
Sí.
Ara, sí, la gran història de superació d'Aitana Bonmatí. Em van canviar els cognoms. Uau. Quin ganxo. En tot cas, entenc que és un personatge que a casa nostra, tot el que és d'aquí, que resalta i que ho triomfa en un esport o en qualsevol cosa, ens fa il·lusió.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que es fa més cas a la gent que triomfa en l'esport que en el món de la cultura.
Sí.
Però, bueno, i tant, Bonmatí em causa estupendament, eh? I em sembla que s'ha de reivindicar el que ha aconseguit aquesta noia. Ara, sincerament, basta ja. No em caldria més.
Escolta, anem al Verd, que és un programa que jo... Tinc moltes ganes de veure, no l'he vist encara.
A veure, si és veritat.
Acostumo a ser molt fan de les coses que fa.
Ah, doncs pues molt bé, així m'agrada. Sí. És el programa Otro Enfoque, que es va estrenar el dimecres a 4, que no ens va veure ningú, desgraciadament. És el programa, jo ja ho dic, perquè que faig una mica d'autobombo, perquè formo part de l'equip del programa.
Però ja li pots dir a John Sistiaga que passi per aquí.
Vale, doncs li podria dir.
Doncs,
sí?
Sí, tant.
Doncs ja li diré. Jo,
des que va treure el llibre, aquell llibre no explicava, dedicat a José Couso,
sí,
que el segueixo molt perquè és un tros de periodista com la Copa Umbria.
Doncs mira, li diré perquè em ve bastant per aquí.
Digue-li, perquè així igual el...
El què?
Sí. Digue-li, que en sóc molt fan.
Vale.
Que igual així sí que ve, saps?
Vale, doncs pues sí, jo faré les gestions. Aquí em teniu per tot.
Ara.
Bueno, vam estrenar el dimecres. No ens va veure gaire gent, la veritat. Em sap greu. És veritat que era un primer programa una miqueta dens, en el que parlàvem de polarització, en el que possiblement la gent que està a les 11 de la nit veient la televisió, aquest tipus de formats els hi costa més que en un Salvados, que comença a les 9 i mitja, un diumenge, que la gent té les neurones una miqueta més despejades.
Sí.
En tot cas, dimecres que ve ho tornem a intentar amb un programa més que es diu Religión Z, en el que abordem el grup Hakuna,
sí,
que
senyor?
Si per la gent no l'acaba de conèixer, no s'acaba d'ubicar,
sí,
és un grup de música religiós que ha arribat a omplir el Withing Center de Madrid.
Sí, sí, sí. És una veritat el que fan.
I analitzem des d'una perspectiva sense jutjar-ho, sinó com només mostrem la realitat que existeix al voltant d'aquest grup i tot el fervor que desperta entre els seus seguidors. Dimecres, a les 10:50. Ja he fet la falca.
Tornaràs a posar-te el verd d'aquí dues setmanes? O
no, no, ara ja està, ja hem fet la prova. Escolta, el Marc ve aquí i parla de fang, jo també vull parlar del que faig, vull dir, ja...
Ben fet
ja està
fas.
Bé.
Actualitat televisiva.
Anem a l'actualitat televisiva.
Hi ha hagut un momentasso.
Hi ha hagut un momentasso que tothom n'ha parlat, fins i tot la ministra de Sanitat ha fet un tuit aquesta setmana lamentant una mica el comportament o el que s'ha mostrat en el programa Masterchef. Posem una mica en context, hi ha una noia que es creixa de la situació que està visquent en el concurs, en la situació d'estrès o que sent no són còmode participant en el programa, decideix abandonar, i una mica us porto el tall perquè la gent ho escolti, es faci una impressió i després en parlem.
Momentos en los que me siento más y otras veces que me siento menos cómoda con la situación, con la experiencia en general. Y aquí mis compañeros, tengo claro que muchos más que ellos se lo merecen. Y no me veo en la final, así que me voy.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Que me voy.
¿Y te vas?
Sí, me despido.
¿Ahora mismo?
A estas horas, así, cojo y me voy.
Voluntariamente, sí.
¿Me estás contando?
Sí.
¿Pero por qué?
Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, tensión, presión, entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo por este motivo, Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna, ¿eh? Solo te diría, muy bien, chao.
¿Vale?
¿Le has quitado la oportunidad a gente? Claro que sí.
Sí.
No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien, no estoy bien. Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Lo lamento muchísimo.
Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de 2 años.
Muy bien, chao. Su delantal. Su puerta.
Bé, això ha generat una polèmica.
Bueno, una polèmica que tothom aquí, Masterchef, com una cadena pública, que ara que estamos hablando tanto de salud mental...
S'ha parlat de salut mental, jo crec que no es posa sobre la taula de salut mental. Eh?
Quanta gent abandona realities a la televisió? En cada reality que hi ha, algú abandona. Vull dir, és una cosa que passa habitualment en els realities, perquè la gent pues, no es sent a gust, no es sent còmoda...
Que Jordi Cruz no és la persona més empàtica del món. Bueno, això ja ho sabíem, no?
O sigui, totalment, poden ser unes imatges que, segons quin tipus de persona, una mica més sensible, li poden ferir sensibilitats, valga la redundància. Però, escolta'm, és un personatge també una mica el que fa Jordi Cruz en el programa.
El
personatge aquest del malvat pues, l'encarna Jordi Cruz. Aquí estem veient unes dinàmiques que tampoc em semblen tan exagerades com per parlar del que s'està arribant a parlar, que una ministra de Sanitat hagi de fer un tuit parlant d'això, sincerament, on estem arribant, i em sorprèn que no hi hagin més veus com les que estem tenint tu i jo, perquè jo crec que és posició que deu defensar molta més gent.
Sí, m'ha semblat desmesurat.
Sí, no? Ja, se n'ha fet un rebombori que potser...
La senyora que marxa perquè no aguanta la pressió, un senyor que no ho entén amb vehemència, sigui el seu personatge o no, ja està.
Ja està.
Ja està. No es posa res més sobre la taula.
Totalment.
Et queda un minut.
Un minut? Sí, bueno, parlem ràpid. El retorn de Sálvame, que ja sabe, no sé si en veu parlar, s'estrena a la plataforma Quiki, s'endarrereix uns dies i al final fins al 15 de maig. Què més? TV3 estrena dilluns Thor amb Carles Porta, el creador de Crims, que això en parlarem això molt perquè parlarem. Té molt bona pinta. Els debats electorals s'ha avançat Radio Televisió Espanyola i el farà abans que TV3.
Sí, senyora.
I Pekín Express torna amb Octavi Pujada, Gemma Mengual i molts catalans en la nova edició
Octavi
de Pekín Express.
Pujades? Va estar aquí
Octavi Pujada? Sí, Octavi Pujada és d'aquestes persones que fa cau una bé. Miqueta de tot, que cau bé, que cau té bé. Un públic.
Sí, sí, sí.
I bueno, eufòria aquesta nit i parlaríem de moltes coses, però no m'heu deixat temps. Així que Vidal, fins d'aquí 15 dies.
Tens més temps a partir de la una.
Amb la Júlia.
Júlia Elias, Judit Vallès i Rafa Sanahuja. Perfecte. Anem als serveis informatius i tornem de seguida.